Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Molt benvinguts al programa número 141 d'aquest espai dedicat a la mar i a la seva gent. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai, on hi tenen cabuda totes les activitats que la nostra mar mediterrània té a bé d'acollir. Des de l'àmbit professional, des de l'àmbit recreatiu, la cultura, la gastronomia, la ciència. El Blau Marí, ja tot un clàssic de les zones radiofòniques, dedicat especialment a la gent de la mar. Avui encetarem el nostre programa, el 141, parlant de l'inici de la campanya de la pesca de la tonyina roja a càrrec de la flota tonyinaire catalana. En parlarem amb Pere Vicent Balfegó, copresident del grup Balfegó. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argento i el Rafael Martins explicaran què vol dir desempescar en el món dels pescadors. Al Ranxo Bor ens explicaran com preparar un clàssic, sopes de timó amb lluç. A la Gordió del Grumet, els Amics de les Arts ens atansaran el seu tema La ciutat entre dos blaus. I a Panorama Nàutic avui marxarem fins a Badalona, perquè aquesta ciutat costanera acollirà el segon Festival del Mar. Organitzat per ADIN, parlarem amb el seu secretari general, en Miquel Guarner. A Plàncton, l'Aurora Requena ens farà una excursió a les Illes Columbrets. Allí coneixerem una mica més del que n'anomenen l'Illa Grossa. I el Manuel de Ramon parlarà amb Rosa Busquets, la bibliotecària del Museu Marítim de Barcelona, sobre el certamen Tertúlies de Mar i de Llibres. Aquest és el nostre contingut del Blau Marí d'avui. Una abraçada novament. En nom de tot l'equip que el fem possible, per tant, sense fer-vos esperar més, comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Entre diumenge al migdia i la matinada de dilluns es donarà el tret de sortida a una nova campanya de pesca de la tonyina roja a càrrec dels 6 vaixells d'encerclament tonyinaire que tenen la seva base al port de l'Ametlla de Mar i que signifiquen el total del sector tonyinaire català. A més d'aquestes 6 embarcacions, els dos grups empresarials predominants, el grup Balfegó i Fuentes e Hijos, han arribat a acords per adquirir els drets de captures de diverses embarcacions franceses, algunes d'elles amb les quals també compartiran període de pesca, a més d'altres drets de quota de pescadors de la zona d'Andalusia i el País Basc, fet que comportarà unes captures totals de 2.770 tones. Nosaltres avui hem volgut convidar el Blau Marí a Pere Vicent Balfegó, copresident del grup Balfegó i patró d'una de les barques d'encerclament tonyinaire. Pere Vicent Balfegó, benvingut, com estem?
Molt bé, amb ganes, nerviosos, perquè durant el diumenge ja tindrem el tret de sortida d'esta campanya de pesca del 2014, i bé, encara que és curta, com bé deies al començament, sí que té una part preparatòria i una part final, que també, doncs, encara que és 29 dies de pesca, semblem, són pocs, però bé, de feines en duiem ja fa ja un parell de mesos de preparació de la barca, de tots els estris per anar a pescar aquesta tonyina.
Curta però intensa.
Sí, sí, perquè de fet, doncs, són pocs dies. I bueno, això ja et dona una mica de... et condiciona una mica, no? I et dona un punt de nerviosisme per poder-la concloure en èxit. Sí que és veritat que aquests últims anys, doncs, ha sigut, doncs, ha sigut curta, de fet, perquè crec recordar que l'any 2013 va durar 10 dies vam poder vam poder pescar tota la tonyina que podíem. Sí que també enguany, el 2014, ens hem quedat drets de pesca d'altres pescadors, del palangre de Carboneres i de canya del País Basc, i podem pescar doncs, més tonyina que l'any passat. De fet, enguany podem pescar 1.435 tonelades entre el nostre grup de pesca.
Ara entrarem en detalls. Sí. Comentàvem que és un període curt, són 29 dies de pesca, que fins fa poc us feien començar més aviat, i la reivindicació vostra encara seria poder començar una mica més tard.
Sí, de
motivacions.
Fins l'any passat, el 2013, ja vam aconseguir traçar-la i ja comença des del 26 de maig fins al 24 de juny, però com bé dius, abans del 2013 era del 16 de maig fins al 14 de juny, que era una època molt, molt... És complicada perquè el mes de maig encara les condicions climatològiques, sobretot oceanogràfiques del Mar Balear, no són les adients per a pescar. Per nosaltres, el nostre sector, des de sempre que estem al pla de recuperació, pensem que s'ha de fer un... marcar uns diferents períodes de pesca depenent de la part del Mediterrani com pesques, i nosaltres estem totalment convençuts, i així científics entesos ens ho corroboren, que a la part occidental del Mediterrani, és a dir, el Mar Balear, l'hauria de tonyina, l'hauríem de poder pescar durant tot el mes de juny, no abans.
I després una altra de les reivindicacions és l'increment dels estocs. Actualment hi ha un estoc limitat per a l'estat espanyol, no?
Uh-huh. Sí. De fet, és una reivindicació que cada any portem a ICAT quan es reuneix a la reunió extraordinària al mes de novembre, doncs perquè hi ha estudis científics que corroboren que es podia perfectament augmentar la quota, perquè hi ha una abundància de tonyina en tots els seus, des de la juvenil fins a les grans tonyines que pesquem nosaltres al Mar Balear, que estan en època de reproducció. Entenem perfectament que no hi ha cap raó científica ni biològica per no tindre que pujar la quota. De fet, per a l'any 2014 esperàvem que pugés. No demanem un augment molt fort, sinó doncs, una progressió paulatina, doncs, no sé, un 5, un 10% cada any que anés augmentant fins al que creguin els científics. Ja també aquí et fico, hi ha condicions de mercat, no? No pots entrar a vendre tanta tonyina, doncs has d'anar adequant al mercat i preparant el mercat per a més quantitat. Però no té sentit. Són decisions polítiques que venen d'Europa que no les entenem i ningú, perquè no hi ha cap rigor científic que ho corrobori per a entendre-ho. Ens hem d'aguantar. El que fem doncs, per a poder aguantar i poder tindre més capacitat és quedar-nos, com et comentava abans, drets de pesca d'altres pescadors. És a dir, comprem els drets de pesca, aquests quilos de pesca de tonyina que podríem pescar.
Perquè actualment, quin és el repartiment de la quota a l'estat espanyol de tonyina?
Doncs mira, els tonyineris aquí de la Mella de Mar, l'encerclament, tenen un 28% de la quota de tonyina d'Espanya.
Quan parlem del 28%, mm-hmm. Això en tones, quines xifres estem parlant?
Doncs mira, estem parlant d'unes... mira, a veure, fàcilment...
700...
Sí, quasi 800 tonelades.
Quasi 800 tonelades.
Que podem pescar els 6 tonyineris d'aquí de l'encerclament.
Actualment, el grup Balfegó, d'aquestes 6 embarcacions, quin és el pes que té dins del global del sector pesquer tonyinaire català?
Home, ja et dic, és molt important perquè la resta de pescadors de tonyina, doncs, tots podria dir que es concentra la majoria al port de Blanes, que fan pesca de palangre. També hi ha alguna a Sant Feliu i a Vilanova, i a Arenys crec que n'hi ha algú, a part dels que puguin fer pesca accidental, aquestes embarcacions que es denominen de pesca artesanal. Aquest és el pes. El que et deia, que bueno, assumim més pes d'aquesta pesquera i hi ha el que és només el nostre grup de pesca, que són
d'aquestes
6, 4 pesquem junts. A més, també sumem aquí la pesca de 5 tonyinaires francesos més que venen pescant amb nosaltres, i després hi ha quotes que et deia que ens han cedit durant un any. Per això podem arribar a les 1.435. Te puc dir més dades. Per exemple, doncs, d'aquestes 1.435 les transportarem en 11 gàbies, que són les que tenim preparades. De fet, dijous 22 ja venen totes les barques que arrastraran aquestes gàbies a buscar-les aquí a la Mella de Mar per anar-se ficant i situar-se al Mar Balear. Nosaltres creiem que podem anar pescant. Més dades, imagina't que som per la campanya de pesca, perfectament movem unes 200 persones que hi treballen, més dades te puc donar, 21 observadors, és a dir, que 9 observadors ICAT, que són els que van repartir tant les, que són les barques en seglament, i 12 observadors nacionals que van embarcar una cada gàbia, cada barca, doncs per què? Doncs per donar rigor, per donar formalitat a tota la nostra estructura de pesca i com a dades de la campanya de l'any 2014.
Per tant, en el vostre grup, a part d'aquests 4 vaixells locals, hi haurà 5 vaixells francesos. Uh-huh. Algun acord en algun altre vaixell d'algun altre país?
No, enguany no. De fet, l'any passat vam tindre un acord amb un barc grec, amb un vaixell grec, però bueno, enguany ja s'ha quedat sense llicència i no podrà vindre. El que sí que ens hem quedat, doncs, una mica per a suplir aquest 8 de tonelades, doncs, drets de pesca de barques franceses.
Però que les podeu pescar directament amb altres.
Sí, de fet és així.
Per tant, una infraestructura de 4 i 5 vaixells són 9, mm-hmm. més els...
Més totes les embarcacions, ja diuen, embarcacions de que portem gàbies... 3 embarcacions més que són els que fan suport logístic en transportant els bussejadors, que són els que ens ajuden a fer la transferència de peix de la nostra xarxa a les gàbies.
N'hem comptat 23 de moment.
Sí, la veritat és que sí. Quan te situes al Mar Balear, doncs ja fa patxoca, però clar, és que tenint un període de pesca tan curt, doncs l'has d'aprofitar, i nosaltres ja tenim la limitació del mal temps, de poder treballar amb mal temps, no hi treballem, doncs hem d'aprofitar els dies i les nits de bon temps per a poder pescar la quota amb tot l'èxit possible.
Comença una campanya i, per tant, hi ha unes previsions. Quines són les previsions que teniu del peix que es veu?
En dades de pesca, doncs mira, són també esperançadores, perquè, doncs, com et comentava abans, els pescadors de Canàries enguany ja tenien quota de pesca de tonyina roja, pesca dirigida, i van fer la quota en un dia i mig. I allà la pesquen a l'AM. En un dia i mig van exaurir la seva quota. I bé, estem ja acabant el mes de maig i et puc dir que un altre indicador, que són les 4 almadaraves escalades a prop de l'estret de Gibraltar, doncs de les 4, 3 ja han acabat la pesca, i crec que és tarifa que està al 80% de la seva quota. Vull dir que estem parlant que en un dia o dos ja podrà exaurir la seva quota i ja podrà emplegar. Vull dir que les dades són bones, i ja et dic, no trau que el risc que hi ha de que pugui vindre mal temps o el que sigui, però segur que la quota la pescarem.
Quin pes tenen els peixos que captureu en aquesta època?
Doncs mira, la mitja que venim pescant els últims anys oscil·la entre els 140 i els 150 quilos de tonyina, és a dir, que més o menys pels històrics nostres són, i a més és el pes que predomina aquí a aquesta part del Mediterrà Occidental. Arrenquen tonyines dels 90 o 100 quilos, més petites normalment no en trobem, i ja se'n van fins als 300, per això et puc dir que el pes mig està als 140, 145 quilos, més o menys per aquí oscil·la.
Una vegada captureu les tonyines, les arrossego en gàbies, uh-huh. a una velocitat prudencial, fins a les gàbies que teniu aquí davant que teniu davant del port de la Mella uh-huh. de Mar. Unes gàbies en les que vosaltres heu sol·licitat ampliacions també.
Sí, bueno, nosaltres hem demanat l'ampliació a la que és la nostra la concessió, a la granja. Per què? Doncs, sí que hem trobat un freno, doncs, a l'aspiració de poder tindre més quota, però el que veiem clarament que els pròxims anys tindrem un augment de quotes, que podrem pescar més tonyines. I el que hem fet nosaltres és preparar-nos en temps, perquè sabem que tots aquests tràmits burocràtics, aquests tràmits administratius sempre van molt lents, i bé, doncs més val curar-se en temps, i quan poguéssim pescar més tonyines, doncs tindre magatzem, no? De fet, com bé comentaves, nosaltres pesquem ara al Mar Balear, després d'un viatge tranquil de, que pot durar una mitjana de dues setmanes, doncs arriben les tonyines aquí a l'Ametlla i després es comencen a alimentar amb peix per durant l'any ja ser sacrificades i venudes. I bé, nosaltres veiem que ens fa falta una mica més d'espai i bueno, tots els informes d'impacte ambiental doncs així ho solidifiquen, vull dir que ho acompanyen, que podem tindre més capacitat de tonyines, pues, perquè a més si no ho tenim aquí en algun lloc ho haurem de guardar, seria una llàstima que es puguin perdre doncs estos llocs de treball i aquest augment de facturació que podíem tenir, aquesta riquesa que podíem obtenir, seria una llàstima que l'haguéssim d'enviar a un altre lloc.
Quina capacitat hi ha actualment i quina demaneu?
Doncs mira, nosaltres ara en tenim una capacitat de 1.250 tonelades i nosaltres ja voldríem arribar a les 2.000.
Pere Vicent, Balfegó, president, copresident del grup Balfegó i patró d'una de les embarcacions tonyinaires de la flota catalana amb base a l'Ametlla de Mar. Moltes gràcies per atendre'ns i que, bueno, i que tingueu molt d'èxit en aquesta campanya, que sigui curta i bona. No?
Això esperem. Bueno, i gràcies a tu també. I sí, les expectatives són bones i moltes ganes per a poder anar a pescar i que estem molts de mesos esperant aquest moment i com a pescadors doncs ja tenim ganes d'anar a pescar.
Gràcies.
A tu.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts al Blau Marí. En aquest programa d'avui, en aquesta secció avui, quina és la funció que fa el mariner a la mar? Què ens descriureu avui?
Desempescar.
És a dir, sí. Desempescar.
Clar, desempescar.
Pareix que vulgui dir el contrari, de pescar. Pescar
és desempescar, sí. Claro. És traure el peix que està embolicat a les xàrcies i és desembolicar-lo de les xàrcies i posar-lo a les caixes i desempescar pues, el palangre, és desenganxar-li l'am de la boca del peix.
Per tant, això es fa només, aquesta funció es fa en determinades pesqueres, doncs.
Sí.
Sobretot la xarxa, el trasmall, no?
Trasmall
sí,
i palangre.
Sí, trasmall i palangre.
Perquè, clar, quan puja la xarxa a dalt,
bé, el peix puja embolicat,
no? I llavors hi ha d'haver la funció
de desempescar.
Clar, i això representa també que s'ha de tenir molta paciència i molta pràctica, no?
Sí,
i molt de rato, de vegades, si
sobretot pràctica.
Si n'hi ha bastants...
Perquè, clar, és sabut per tothom que molts peixos porten
sí, però hi ha
moltes
algun
espines,
que...
moltes punxes i manipular...
Hi ha algun o altre que...
de no fer mal a la xarxa.
Hi ha algun o altre que es posen les tisoretes al costat. I a vegades pues, fan mitja malla per a que el peix passi pel cap i...
Acaba més aviat.
I d'altres, que d'això, pues, que en quan en quan, com si no ho veigues, trenquen la malla sense tisores i surt més aviat i van més de pressa. Hi ha de tota classe.
El que passa que després la malla queda... És a dir, la
xarxa... Bueno, sí, però ja ho arreglarà l'amo, això.
Però la funció de desempescar seria la funció de...
De traure el peix de les xarxes.
D'alliberar, de traure el peix embolicat
o
enganxat que ha pujat amb la xarxa de la mar, no? Doncs bueno, avui hem conegut la funció de desempescar. Juanito, Rafael, mos veiem ara parlant de ranxos.
El ranxo a bord.
Ens tornem a retrobar amb Rafael Martí i Joan Argentó a la secció gastronòmica del Rancho a Bord. Benvinguts avui. De què ens parlareu? Quina és la joia gastronòmica que recuperarem avui?
Oh, avui pues, avui es vaig a fer unes sopes de timó en un llucet desmollat.
Vinga, doncs, bueno, és un menjar molt comú, no?
No gària comú, no gària, no.
Però
no.
Volem dir que no és... Que és molt modest, és un menjar molt
modest. Modest molt, i la gent no crec que mengi massa de gent.
Però va molt bé, no? Va molt bé per quan un se sent bé, no?
A mi m'agrada molt.
Què necessitem?
Pues un bon mota de timó, la passarem pel grifo.
Timó, farigola en molts llocs,
sí,
no?
Bueno, ja.
La passarem pel
grifo. I agafarem una cassoleta mitjana, ho farem per a tres, i bullirem el timó en aigua.
Ha d'estar molt de temps bullint?
Bullir, no, 5 minuts. Que
molt bé, que bulli a 5 minuts.
5 minuts. Acabat, agafarem un tros de pa que tinguéssim del dia abans i farem unes llesquetes de pa al plat.
Finetes o dobles?
Finetes. I trinxarem una llet tendre. També, si fem per a tres, farem tres plats i en sec.
Molt bé.
I deixarem el pa a cada plat en sec, la llet trinxat, i en cada li tirarem un raiget d'oli d'oliva.
Això en el plat sec?
El plat sec. Una vegada tenim ja el timó ja que bull, tirarem un llucet.
Però un llucet cru, escatat, o l'haurem hagut de bullir inicialment?
Posarem un lluç d'un quart de quilo llimpio i una miqueta i apaga foc.
Per tant, lo tirarem cru, sense bullir, lo salarem una miqueta, i en esta miqueta de no res, lo lluç ja quedarà bullidet.
Sí, quan lo veiéssim que ja està cuit, pues ho traiem.
Molt bé.
Lo posarem a banda i el desmollarem, li traurem l'espina, les aletes i tot, i farem unes molletes.
Però lo bullirem junt amb lo timó, doncs.
Sí,
molt bé.
A última hora.
Molt bé, molt bé.
I lo desmollarem damunt del pa. En acabat agafarem un colador i tirarem el caldo al colador, perquè si no al plat i escaldarem les sopes.
Clar.
Però hem de tindre un colador si no es mos...
La mateixa fulla
de... Hi haurà flor i fulla de timó, i això és d'anar amb cuidado.
Farem unes sopes escaldades, no?
Sí,
no?
Sopes escaldades.
Llavors escaldarem les sopes i allí es barrejarà el gustet del timó amb la
tendre. I em creix la saliva.
I després...
Una miqueta de sal.
Molt bé. I després, lo lluç desmolladet lo tirarem pel damunt un cop haguéssim tirat.
Sí,
local,
com vulguis.
Ja està bullit, pots posar com vulguis.
Molt bé.
Última hora, per ador, no?
I ja està, eh? Això, bo, ja així està. De simple.
I que quedes més lleugeret i més bé, mare meu, dormes, això si ho fas per a sopar, dormes com un àngel. Sí.
Pues bueno, ho haurem de provar, sobretot quan portéssim dies d'estos de mitja mort i tal.
Quan portes dies de juerga, allà pots fer sopes de timó.
Molt bé, pues ja ho provarem. Rafael, Joan, moltes gràcies.
Adéu, adéu.
L'acordió del grumet.
Avui escoltem a l'acordió del grumet els Amics de les Arts, recordant aquella peça musical que va posar música, valga la redundància, al Mundial de Natació de Barcelona del 2013. La ciutat entre dos blaus.
Planeta d'aigua. Panorama Nàutic.
Avui al Blau Marí hem convidat a Miquel Guarner, secretari general de l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya. Volem parlar en aquest espai que fem amb la col·laboració dels amics de panoramanautico.com del segon Festival del Mar que tindrà lloc a Badalona del 29 de maig a l'1 de juny. Senyor Guarner, benvingut al Blau Marí. Com estem?
Moltes gràcies, Francesc. Força bé, gràcies.
Suposo que hi ha tot un prou avançat i prou enllestit per a l'inici d'aquest esdeveniment, no?
Bueno, prou avançat sí, però ja sabem que sempre ens toca córrer a última hora i sempre doncs, els temes logístics de la disposició de les embarcacions a la fira i tot això doncs, sempre són problemes dels últims moments.
Com es presenta l'edició d'aquest any del Festival del Mar a Badalona?
Bueno, donades les dificultats que el sector en general s'hi troben, doncs podríem dir que esperem una molt bona edició, perquè bueno, una miqueta la nostra filosofia d'aquest any ha intentat de promoure només un únic esdeveniment per mirar de donar-li més impuls i més potència.
És a dir, que en lloc d'organitzar un parell o tres de trobades a l'any com feien al llarg de la costa catalana, heu decidit centralitzar els esforços en una única celebració?
Correcte. Aquesta és la filosofia que hem implantat des d'aquest any, amb la idea doncs, d'intentar poder fer un algo més, que aquesta activitat, tant de festival popular d'iniciació al mar com de fira nàutica, pugui tenir doncs, una promoció més eficaç i aleshores doncs, també intentar que aquestes tradueixin resultats positius.
Què us ha fet arribar a aquesta conclusió de que seria millor un que dos o tres actes d'aquests?
Bueno, a veure, bàsicament no hi ha una raó principal, però sí que hi ha moltes de petites raons. Una d'elles és doncs, que ara hi ha una tendència cada vegada més gran a que amb nombroses poblacions vulguin fer també les seves petites fires locals nàutiques. Dos, el nivell de promoció, el nivell d'esforç econòmic que significa la promoció, perquè clar, diguéssim, les tasques d'organització pràcticament no requereixen recursos, vull dir, posar les embarcacions a puesto i muntar una mica de megafonia, una mica de... Això no té un cost rellevant. Però el problema és que avui dia els usuaris no se n'assabenten. I si abans, amb perdó, feies tres patades al terra i de seguida venia gent a veure la fira i a comprar embarcacions, ara aquest no és el cas. Ara s'han d'intentar trobar compradors allà on no n'hi ha. I aquest és el principal motiu. Vull dir, posar tots els ous amb la mateixa cistella.
Clar, estem parlant de que el sector ha travessat i de fet encara travessa doncs, una crisi important sí. I del que es tracta és de fer-ho més atractiu per intentar captar clients, doncs.
Correcte. Tenim preparat un programa d'activitats doncs, més ampli de l'habitual, vull dir, tenim des d'exhibició de flyboard i motos aquàtiques a sortides amb velers. Hi ha també l'embarcació al Queig Ciutat de Badalona, que també farà sortides gratuïtes. Farem batejos de mar, de vela lleugera, de caiac, de surf esquí, de rem. I, bueno, i també, lògicament, tot el tema més popular de gastronomia i tapes marineres, en fi, una mica... Bueno, moltes activitats, també d'infantils, amb inflables, jocs, tallers de nusos mariners i després una sèrie de jornades tècniques també pels professionals del sector que puguin estar interessades. No? Per exemple, tenim una presentació que farem nosaltres des de dins del tema de la reforma de les titulacions nàutiques, on informarem a tothom de com queda realment quan entri en vigor, després de la seva publicació en el BOE, la reforma de les titulacions nàutiques, i també voldrem parlar, perquè tenim el compromís de la Direcció General de Marina Mercant, que un cop es publiqui la reforma dels títols nàutics d'esbarjo, començarem el procés per fer una reforma de les titulacions professionals. I, òbviament, pel tema del charter, dels centres de busseig i tot això, doncs ens interessa molt aquest tema i farem també un debat amb professionals del sector.
Per què heu decidit escollir Badalona entre les seus que feia el festival per a que es quedi com a única ubicació del festival?
Però, a veure, no té que ser una seu permanent. Vull dir, sí, òbviament, nosaltres abans fèiem diverses fires i les fèiem en diferents indrets del litoral, doncs ara la podem fer, que volem fer-ne una, la podem fer itinerant. Per volum de població i tot això, l'ideal seria fer-ho a Barcelona o amb la immediatesa més propera. Però això no vol dir que de cara a futur puguem plantejar-nos fer-ho en altres llocs. El port de Badalona té unes instal·lacions fantàstiques, té unes instal·lacions que avui dia no estan al 100% d'ocupació, té unes esplanades molt àmplies i justament aquest és el principal motiu pel qual a Badalona, que és la tercera població en nombre d'habitants de Catalunya, això ho hem de tenir present, doncs hi ha unes instal·lacions que poden donar molt de joc per fer aquesta activitat.
El sector, com diem, travessa per un moment complicat, tot i que pareix que poquet a poquet, tot i dins de la complicació, però és que es comença a veure un cert optimisme, sobretot més a Catalunya que a altres indrets de l'Estat, no?
Bueno, la realitat és que sí, sembla que tot apunta que hi ha una tendència de millora, però la veritat i honestament és que aquesta millora és tan mínima a nivell de grans xifres i tan pobra a nivell de resultats econòmics que, bueno, tot és positiu perquè sembla que sigui un canvi de tendència, però la tendència aquesta haurà d'accelerar-se en els propers anys perquè, si no, encara no arribarem a bon port.
En tot cas, pareix que s'havia tocat fons, no?
Exacte. Aquesta és la bona notícia. Sembla ser que pitjor ja no podem estar. Portàvem des del 2007 davallant amb la venda d'embarcacions i les matriculacions han caigut de l'ordre d'un 70% en aquests darrers anys. Ara comença a reactivar-se una miqueta. A nivell estatal, les matriculacions al mes d'abril s'han incrementat en un 23%, que això que aquest 23% que podria semblar molt, clar, estem parlant de, en tot l'estat, 60 embarcacions més que l'any anterior.
Clar, és que partim de xifres molt baixes, no?
Això. Vull dir que la dada és molt positiva, però si la mires fredament, 60 embarcacions més a tot l'estat, doncs tampoc és una xifra que sigui important.
El que sí ha ajudat possiblement és a desenvolupar el mercat de la segona ocasió, no?
Correcte. El mercat d'ocasió avui dia té una potència relativament interessant. De fet, ja l'any passat, de manera aproximada, es van vendre de l'ordre de 4 embarcacions a una. Es van vendre unes 16.000 embarcacions a tot l'estat de segona mà, mentre que les de primera matriculació, les noves, no van arribar a les 4.000.
Clar, i això, doncs, bueno, ha fet, clar, el fet de la crisi del producte nou ha fet desenvolupar el del mercat d'ocasió, evidentment.
Sí, efectivament, perquè amb els darrers, diguéssim, 10 o 12 anys, ha accedit molta gent en el sector de la nàutica, ha accedit molta gent a disposar d'una embarcació, i ara les dificultats actuals doncs fan que molta gent vulgui sortir-se'n i per tal de sortir-se'n i deixar de mantenir una embarcació i de tenir una sèrie de despeses, la gent s'ho vol treure doncs una mica a qualsevol preu.
Clar.
I això fa que la diferència de preu en relació a l'estat i hores d'ús d'una embarcació de segona mà respecte a una de nova fa pràcticament molt difícil que la gent es decanti per una nova matriculació.
Clar. Tot i que des del sector feu esforços precisament per facilitar l'accés de la gent, doncs amb tota aquesta necessitat de reduir tramitacions i reduir paperassa, no? I també doncs, adaptar les titulacions.
Bueno, nosaltres portem molts i molts anys treballant i intentant donar suport a un sector que pràcticament no té gaires ajuts ni entitats que li donin suport. Per raons, diguéssim, sociopolítiques, el sector de la nàutica, doncs, a nivell d'administracions no ha acabat mai d'estar ben vist. perquè sempre ha tingut una miqueta l'estigma de que és una activitat bastant elitista o el que sigui, quan, òbviament, una embarcació de gran eslora i import elevat, doncs sí que és un... no està a l'abast pràcticament de ningú. Però una petita embarcació, que a partir de 3 o 4.000 euros tothom pot tenir, o moltíssima gent, per no dir tothom.
Perquè vostès ara estan mirant de promocionar també que des de diferents instituts i centres educatius es promoguin precisament pues, graus superiors. Per exemple, fa pocs dies rebíem la informació de poder crear un grau superior en FP de manteniment de vaixells, no?
Sí, correcte, efectivament. Nosaltres el 2004 vàrem començar a treballar amb la Direcció General de Formació Professional de la Generalitat per fer un cicle d'FP de manteniment de vaixells de grau mig únic a tot l'estat espanyol. Aquest cicle es va implementar el 2006. Des del 2006, que es va obrir amb dos centres a Barcelona i a la Ametlla de Mar, progressivament el vàrem anar ampliant. El 2008 van obrir un tercer a la Costa Brava, a Sant Feliu de Guíxols. El 2010 vàrem obrir un altre, 2011, a Mataró, i ara aquest curs escolar s'ha obert a Castelló d'Empúries, Empúria Brava, que té una potència molt gran, i aquest darrer cicle que hem obert a Empúria Brava és el primer que es fa en formació dual, que vindria a ser seguint el model alemany, on pràcticament, i per simplificar, el 50% de la formació es fa en hores lectives a l'escola i l'altre 50% es fa en pràctiques retribuïdes a l'empresa.
Clar, amb la qual cosa l'accés al lloc de treball és més fàcil i a la vegada,
exacte,
evidentment...
I molt més interessant, sí, tant per l'alumne com per l'empresari. Doncs nosaltres vàrem iniciar aquest grau, aquest cicle d'FP de grau mig, i ara, just fa un parell de setmanes, vàrem arribar a l'acord amb el nou director, bueno, amb el director general de Formació Personal, el Marció Alcarons, per tal de fer, a partir del curs escolar 2015-2016, un grau superior. Aquest grau superior que estem ara acabant de definir, tenim la idea de que pugui tenir tres especialitzacions, una en manteniment de motors, una altra de vela i una altra d'equipaments electrònics i de sistemes de navegació i confort, amb la idea de que es pugui impartir un grau superior a les comarques gironines, una altra a les barcelonines i una altra a les tarragonines.
Molt bé. Perfecte. Doncs, senyor Miquel Guarné, secretari general de l'Associació d'Indústries Nàutiques de Catalunya, moltes gràcies.
Gràcies.
Que sigui tot un èxit aquest Festival del Mar de Badalona i, en tot cas, pues, també esperonar-los en aquesta tasca que fan en la formació de la gent que, en definitiva, després troba feina al sector de la nàutica. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I avui a Plàncton, com toca, marxem d'excursió. I qui ens farà de guia? Pues l'Aurora Requena. Des de Plàncton, pues mos té preparada una sortideta. Aurora, benvinguda, què tal?
Molt bé.
Avui a on ens prens?
Avui ens anem a Illa Grossa.
Això en te cau?
A una de les illes grosses, perquè n'hi ha més d'una al Mediterrani. Per aquesta cau davant de Castelló, a les Illes Columbretes.
A les Columbretes, eh? No cau aquí a prop, però bueno, no cau aquí, però està molt a prop. És a dir, que és un dels indrets paradisiacs on diuen que té més qualitat la zona que hi ha a baix de mar, no?
Efectivament.
Davant de la costa de Castelló, les Illes Columbrets, bueno, en aquesta excursió què hem de fer?
Marxem,
suposo que
no?
Necessitem vaixell, eh?
Sí, aquesta és la primera excursió que hem d'agafar vaixell, però bueno, ja està bé, no? Ja tenim un programa tan marí i encara no havíem agafat un vaixell.
Doncs pues vinga.
Però bueno, no, és una estoneta de viatge, tampoc ens hem de preocupar, val? Són 50 quilòmetres que ens separen de les Illes Columbretes des de la costa. I realment és el que tu dius, és un paisatge espectacular i és un lloc ideal per fer snorkel, per banyar-se i per fer i per fer busseig.
A 50 quilòmetres del punt més proper de la costa?
Del punt d'on normalment se sol sortir.
Molt bé, molt bé. Vale, per tant, dos horetes, no?
Més o menys, sí, sí, sí. Anirem en un... Hem d'anar a algun ferri o... Clar, com que és una àrea protegida, sempre s'ha d'anar o demanar permís o anar a alguna de les empreses que ja ho tenen aquests permisos i que pots, que ja ho tenen tot arreglat per poder anar a gaudir d'aquest espai.
És a dir, que no aconselles anar per lliure, millor...
Necessites un permís, sempre és més ràpid si ja ho fas amb alguna de les empreses que ja de vaixells i de busseig que ja ho tenen.
Molt bé, perfecte. Doncs vinga, necessitem aquest vaixell, aquest viatge... snorkel, ulleres d'aigua...
Tot.
Perfecte.
Tot.
Pues vinga.
Per anar-nos a les Illes Columbretes. És una, aquesta zona és una zona que té bastant... té activitat volcànica i, de fet, les Illes Columbretes són d'origen volcànic. Val? I, a més, és fàcil de saber, imaginar, per l'estructura que tenen externa, no? Pel tipus de terra, i també perquè hi ha restes de calderes, de petits volcànics, i la illa grossa de la que avui parlem és el reste d'un cràter volcànic. Un cràter volcànic que només queda un tros, val? Que té, per això té com una forma de mitja lluna, val? Així com l'elipse, bueno, la meitat d'una elipse, i la resta està tot... No està, vull dir, està sota l'aigua, no? Està caigut. Però la illa té aquesta forma de mig cercle, i realment us recomanem que mireu una foto aèria d'aquesta illa perquè és molt espectacular el contrast del color de la pedra amb el color blau marí que té aquesta zona. Bueno, és un lloc que, com imagineu, pues ara per ara no viu ningú, és bàsicament desenvolupar activitats de recerca i d'investigació i també activitats turístiques. I però bueno, va ser uns bastants segles enrere que els romans la van batejar perquè resulta que n'hi havia amb aquest nombre, perquè resulta que n'hi havia moltes serps. Ara no queda ninguna, tranquils, ja podem anar, que no queda ninguna, es van desaparèixer totes després d'un incendi. I després aquestes illes, com tantes altres, van ser joc de pirates i de contrabandistes.
És a dir, que ens podem fer la pel·lícula allà mateix. De fet, és una reserva marina, eh?
Efectivament, sí, sí, sí. Per això és una reserva marina de l'any 89. Una reserva marina, ja sabeu, que té un objectiu molt clar i molt, molt concret, sempre, que és augmentar les espècies d'interès comercial. Val? Aquesta reserva es va fer perquè se'n van adonar que per la zona hi havia un declivi d'espècies comercials importants i van decidir tancar aquesta zona, protegir-la de tal manera que no es pogués pescar. Si es pot pescar, n'hi ha algunes de les zones dins dels arxipèlags que conformen les Illes Columbretes, n'hi ha algunes de les zones on sí que es permet la pesca professional, en algunes arts de pesca molt selectives i de vaixells petits, i després n'hi ha d'altres que són reserves íntegres, ja sabeu, aquestes àrees on només es pot fer recerca i investigació, però no es pot pescar.
Però bueno, clar, això vol dir que això necessita una regeneració, no sé si després d'aquests anys que es reserva ja s'estan veient els resultats.
Pues, doncs resulta que sí, resulta que s'està veient resultats, sobretot en espècies tan preuades com les llagostes i els meros, així que sí que...
Uf!
De fet, ja ho diuen els pescadors que ara pesquen a prop de la reserva sense entrar-hi, no? A prop als límits, ja van a pescar ahir perquè saben que ja es trobaran exemplars bastant grans d'animals.
Com són els fons marins de...
Bueno, agafen fondària molt ràpid, val? Tenen una fondària d'uns 80 metres, o sigui que agafa molt ràpid fondària, i n'hi ha moltes coves i molts forats, va? Com diem que té aquest origen volcànic, això ajuda bastant a que es formin aquest tipus de covetes. I n'hi ha, bueno, també n'hi ha fons de sorra, va? Li trobem una planta marina com la cimodocea, trobem les nacres, que ja hem parlat d'ella aquí, el musclo aquest gegant, també ens trobem una alga bruna que es diu laminària, que és molt, molt... que agafa molt, que poden fer, les seves fulles poden fer metres, sobretot a Galícia, aquestes zones, les fulles aquestes poden fer metres i fer com autèntics boscos submarins. I bueno, també ens trobem peixos com el mero, que ja sabeu que són sempre molt curiosos, molt grans, que s'agraden molt els bussejadors i que sempre, sempre venen a veure si els dones una mica de menjar o alguna
cosa. És fàcil l'avistament d'espècies, és a dir, fent snorkel?
Sí, també, no cal calçar-se a tot el traje i l'ampolla, sinó que fent snorkel també podem trobar un munt de cosetes.
Pues bueno, Aurora, és un viatge que ens atrau, per tant, l'aconsellem a la gent, és una oportunitat per fer una excursió una mica més llargueta i més interessant, i una de les parts, pues, efectivament, és aquest viatge a les Illes Columbrets a veure una mica com què és el que hi ha a sota de l'aigua. Aurora, ens veiem en el pròxim programa.
Molt bé, ens veiem.
Vinga, vaja bé.
Adéu.
L'Arjau. I avui a l'Arjau, el Manel de Ramons ens atansa tertúlies de mar i de llibres, i ho farà des del Museu Marítim de Barcelona. Manel.
Doncs com cada setmana, efectivament, aquí som amb aquest apartat cultural del programa Blau Marí, l'Arjau, i avui ens anem a parlar de llibres, anem a parlar de mar, de tertúlies. Ens anem cap al Museu Marítim de Barcelona, aquest ens que realitza tants i tants d'actes relacionats sempre amb el blau món del mar, amb Rosa Maria Busquets. Ella és la bibliotecària d'aquest museu. Rosa Maria, què tal? Benvinguda.
Hola, què tal?
Anem a parlar una mica d'aquesta iniciativa que es diu Tertúlies de Mar i Llibres. Tant surt aquesta iniciativa?
Doncs que amb motiu del Dia Marítim Europeu, que es va celebrar el 19 i el 20 de maig, el museu, juntament amb la Federació Catalana per la Cultura Marítima i Fluvial i la Coordinadora per la Promoció de la Cultura Marítima, va decidir organitzar una sèrie de tertúlies de mar i llibres, ja que el món del mar ha estat reflectit de diferents maneres en els llibres i es vol apropar a la gent.
Això et volia dir, perquè el mar ha sigut sempre un tema recurrent a l'hora d'escriure llibres, no?, de la literatura,
sí.
Per la seva immensitat, pel que significa, per les aventures que es poden viure al mar. Tot això va fer que féssiu aquestes tertúlies, sobretot parléssiu de llibres de mar.
Parla de llibres de mar o de gèneres literaris que tenen el mar com a font d'inspiració. Sí, sí.
Quantes tertúlies teniu pensat fer sobre llibres i quins llibres heu triat?
Doncs
més o menys,
estan programades 6 tertúlies i de moment se n'han fet 2. Es va fer la primera sobre Moby Dick, que va estar convidada la traductora al català de la novel·la, que era en Maria Antònia Oliver, i va estar molt bé. El dimecres passat vam fer sobre novel·les històriques de tema marítim, del Patrick O'Brien, que llavors ja es va haver de fer pel temps dins de la sala d'actes, però ho anirem combinant entre fora, al jardí, els dies que es pugui, que la meteorologia ho permeti, i dins, els dies que no ho permeti tant.
Efectivament. Hi ha molta gent interessada en participar en aquestes tertúlies sobre llibres en temàtica marina?
Sí, sí, hem tingut força bona acollida, perquè a més amb les xarxes socials això fa que tant els que són aficionats al món del mar, a la navegació, al patrimoni marítim, com els que són aficionats a la literatura, s'ajuntin i entre ells doncs es fan amics i llavors ho difonen més. Nosaltres ho difonem una mica i ells, al anar-ho compartint, fan que això creixi molt, no?
Per ubicar-nos, el que fan és les persones que assisteixen és perquè han llegit el llibre, perquè l'han de llegir, perquè clar, fer una tertúlia sobre el que no coneixes gaire...
No, pots venir sí, perquè coneixes molt bé el llibre i tens moltes coses a dir, perquè el que es vol és que sigui participatiu. Hi ha unes autoritats que saben més d'aquest tema i són les que porten el tema, tota la tertúlia, però tothom pot dir la seva, fins i tot una persona que no sap res de la novel·la marítima i es pensa que serà doncs molt pesada, que no li agrada, que pensa que no li agrada la història, doncs sentint a gent, com va passar, que està entusiasmada i que no pot deixar de llegir com anirà aquell episodi en el següent, doncs veu que de cop li agafen ganes de llegir. Només cal que tingui curiositat, que tingui ganes d'aprendre, perquè també farem un sobre còmics, clar, també hi ha el món marítim molt, molt posat, o un sobre cuina marinera, o sigui, gent que li agradi més la gastronomia podrà veure-ho, o altres sobre llibres de viatges. Hi ha molts temes i no cal ser ningú, no fem cap examen per entrar.
Lo important és tindre ganes de llegir i d'aprendre, no?
Sí,
a la
sí.
recerca d'aquests temes que envolten sempre al mar i a tot sí. allò que es viu als oceans i als mars que ens rodegen. Escolta'm una cosa, quin criteri seguiu a l'hora d'elegir els llibres o les temàtiques o l'estil?
Que fos el més variat possible. És a dir, primer fem una gran, la gran novel·la del mar, que té un símbol, que es pugui sobretot treure molt de suc del que es parla, i cada vegada doncs, això, la història, el còmic, la gastronomia, els viatges, els mars àrabs... O sigui, que cada vegada sigui un tema perquè es vegi que el mar no deixa de ser només un mitjà que et porta a tot arreu, el mateix que et portaria a la Terra un mes encara, no? Perquè a més hi ha molt l'aventura i aquell mitjà que en si mateix, a dins d'un vaixell, ja és un món, no? Ja hi ha una estructura, una jerarquia, tot això, no?
És evidentment perquè el mar ha sigut plató, ha sigut escenari de grans històries, de grans aventures reflexades amb la literatura, però també amb el cinema i en altres arts.
Exacte. Per exemple, en el de la novel·la marítima vam parlar de Hornblower, que es va portar al cinema també. Després hi ha el motim del Bounty, el Patrick O'Brien amb els llibres d'Aubrey Maturin, que també es va portar al cinema, infinitats, clar, i en aventures doncs ja hi ha argument.
I sobretot el Moby Dick,
El Moby Dick també,
ha sigut la primera xerrada, per cert, que es va desfer el mite de que no era una balena, que sempre creiem que era una balena, i resulta que és un caixalot.
Sí.
aquesta setmana teniu que parlar de... o la setmana que ve, és que parleu de còmics.
Sí, a veure, això es fa cada dimecres, llavors el dimecres 28 de maig, com sempre, com cada una de les xerrades a les 7 de la tarda, es parlarà del mar als còmics, de la narrativa gràfica. Llavors hi haurà un especialista en còmics, que es diu Jordi Ojeda, que ha fet exposicions del món del còmic i el mar, ja també sempre. I bueno, doncs jo sé, només es podria citar des del Tintín, el Ludo Prat, no? Hi ha moltíssims també. Ara mateix que hi ha hagut el Saló del Còmic hi havia l'apartat bèl·lic, també hi ha totes les guerres del Pacífic, la Guerra Mundial, sempre hi ha tema, sempre hi ha el mar pel mig.
Sempre està el mar pel mig. Escolta'm, enhorabona per aquesta iniciativa, que sigui tot un èxit.
Sí,
ja
sabem,
prenguin nota que aquest proper dimecres el mar i els còmics. Obert a tothom?
Obert a tothom. Sí, entrada lliure, si fa bon temps a fora els jardins, i si no, on puguem, aquesta suposo que serà, si no, la sala d'actes.
Sí, als jardins o a Xupluc, això segur.
Això mateix.
Rosa Maria Busquets, bibliotecària del Museu Marítim de Barcelona, gràcies per estar amb nosaltres i parlar d'aquestes tertúlies de mar i llibres. Serà fins la propera ocasió. Feliç jornada.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos a parlar.
Doncs avui ha estat el passeig per aquesta biblioteca del Museu Marítim, que fa aquestes tertúlies per posar al mar damunt la taula a través dels llibres. Fins la propera.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies a tu també per aquesta aportació. I nosaltres hem de posar punt i final al programa, ja ens ha passat volant aquest temps. L'iniciàvem parlant de la campanya de la pesca de la tonyina roja, càrrec de la flota tonyinaire catalana, amb seu a l'Ametlla de Mar, i ho fèiem amb el copresident del grup Balfegó, amb Pere Vicent Balfegó. Pràcticament 2.770 tones de tonyines que es podrien capturar en el pròxim mes, en els pròxims 29 dies. Seguíem parlant amb Joan Argentó i Rafael Martí de la tradició del món pesquer. Avui ens han explicat la funció de desembarcar i ens han també explicat com preparar unes sopes de timó amb lluç desmollat. A l'acordió del Grumet, la ciutat entre dos blaus ha estat el tema escollit pels Amics de les Arts per amenitzar musicalment el blau marí d'avui. I a Panorama Nàutic, aquesta secció que fem amb la gent, els amics de panoramanautico.com, com sempre amb la seva col·laboració, avui hem parlat del segon Festival del Mar a Badalona, que tindrà lloc concretament del 28 a l'1 de juny, del 28 de maig a l'1 de juny. Ho hem fet amb Miquel Guarner, secretari general d'ADIN, l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics. A Plàncton, l'Aurora Requena ens ha traslladat a l'illa grossa de les Illes Columbrets, I el Manuel de Ramon, parlant de tertúlies de mar i de llibres, ho ha fet amb Rosa Busquets, la bibliotecària del Museu Marítim de Barcelona. Res més, ho deixem aquí. Una abraçada molt forta de tot l'equip que fa possible el Blau Marí. Tornarem en el pròxim programa. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.